Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el nou any amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Billy Davis, i Pavarotti, i Charles Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2019 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2019 amb la música de Ràdio Estel.
Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Amb la mateixa energia pots girar l'esquena o fer una abraçada. Dir adéu o benvingut a casa. L'energia és el que tu fas amb ella. A Endesa utilitzem la nostra per fer-te la vida més fàcil, amb solucions innovadores com One, Infoenergia o Mobilitat Elèctrica. Endesa. Creiem en l'energia d'aquest país.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits.
Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 67-69 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat.
Actualitat, música i servei. Si no et conformes amb menys, sintonitza també Ràdio Estel a les xarxes socials. Ho trobaràs tot.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de somriure als altres. Ràdio Estel et desitja un feliç any nou.
Ràdio Estel.
Doncs avui, dia 31, hem preparat un especial, també una compilació dels millors moments de la Fórmula Lesan per celebrar l'any nou.
L'any nou,
ja
clar.
Ja teniu tot previst?
Per entrar l'any amb bon humor.
Menjareu raïm o què fareu?
Sí, sí, clar.
Sí, jo menjo olives, perquè el raïm no m'agrada.
Ah, jo raïm.
I no em vull atragantar.
Amb una mica de pa, perquè vagi millor.
Però li treus les papites o no?
No.
No? Raïm no. A pèl.
Sí, sí.
I vas a ritme?
Sí, sí, sí.
Tu, Sergi, també?
Jo sempre voy perfecto, si no me las como bien. Cuidado con los cuartos.
Bueno, ah. Sergi fa un vídeo en directe.
Sí, i es veu ell mateix, no?
I es veu ell mateix.
L'haremos.
Molt bé, doncs espero que us ho passeu molt bé amb aquesta recopilació dels millors moments de Fórmula Lesan. Som-hi.
A Ràdio Estel comença Fórmula Lesan.
Com sempre, aquest dilluns amb màxima energia, l'energia de Factor Energia. Més de 50.000 clients ja s'han passat a Factor Energia, una energia que no es crea ni es destrueix, es transforma en un estalvi del 12,5% a la factura de la llum i del 10% a la factura del gas, i sense paperassa. Energia transparent, verda, compromesa amb el canvi climàtic. Si truques ara al 900-850-000, 900-850-000, o entres a factorenergia.cat, com deia, sense paperassa, automàticament comença comences a estalviar el 12,5% a la factura de la llum i el 10% a la factura del gas. Edu Mutante, molt bon dia.
Bon dia a tots.
Ara que amb la calefacció comencem a gastar molt més.
Sí.
Doncs mira, si t'estalvies aquests calarons, bons són. 900-850-000. A Mana Regia, també. Saludem a Sergi San Pedro. Molt bon dia, Sergi.
Molt bon dia.
A la Delia Bernabé, a l'Anna Bautista, al Diego Santiago, també el saludem, al nostre director comercial, al nostre tècnic i cuiner, Jordi Carretero. Molt bon dia, Jordi.
Gente sencilla, ja se sabe.
I tant que sí. I ens podeu seguir a les xarxes socials, @formulalesan, o escriure a formulalesan@radioestel.cat. Hem de parlar ara aquí a Fórmula Lesan de la revolució de la cervesa artesana. Aquí que San Francisco li és igual que sigui artesana, bueno, o mentre sigui de color groc i faci bombolles, oi?
Sí, i és de fria.
I esté fría. Mientras esté fría y sea amarilla, a usted ya le vale.
Ya lo dije el viernes, que hay veganos, hay carnívoros. Yo soy cerealógano, de cereales.
De cerveza, ¿no?
Solo
cebadómono, de cebada.
Sí.
Pero también hay de trigo, es que ahora hay cervezas de todo también, ¿eh?
Solo como cerveza y pan, son cereales, ¿no?
Ah, pues sí.
Bueno, exactamente.
A la seva manera és el que fa Quique San Francisco, però insistim, a 30 minuts ja ens parlava en el programa de TV3 d'aquesta revolució de la cervesa artesana. Ho escoltem.
A finals del segle XIX, a Barcelona, hi va arribar a haver fins a 10 fàbriques de cervesa, però en pocs anys la majoria van desaparèixer i el mercat peninsular va quedar en mans de mitja dotzena de marques. Avui, les grans empreses cerveseres assisteixen al renaixement de les microcerveseries. És una mena de revolució de la cervesa artesana semblant a la que es va viure als Estats Units a partir dels anys 80. En moments de crisi, fer cervesa ha estat una sortida per a moltes persones. Aquest sector ha creat a Catalunya més de 200 llocs de treball i el creixement sostingut de la producció, d'un 40% anual en els darrers 5 anys, fa pensar que aquests números continuaran creixent. El sector reclama cada cop més poder comptar amb matèries primeres locals. Això podria incentivar els agricultors a produir ingredients per elaborar una cervesa artesana més autòctona. Segons experts i fabricants, la cervesa artesana ha arribat per quedar-se. Ara mateix hi ha un centenar de noves fàbriques i una cinquantena de bars especialitzats, i alguns dels millors restaurants del país ja compten amb una carta per atendre clients i l'incipient turisme cerveser, que vol tastar els diferents sabors que un cop ja van seduir els paladars catalans.
Pues os digo una cosa, yo reconozco que soy de esos, ¿eh? Cuando veo cerveza artesana, la pido si está bien fresquita y tal, y la verdad que está muy bien.
Pues sí, el secreto de la cerveza es que esté fría. Da igual si es artesana, con más grados, menos grados, de 22 céntimos.
Jo estic amb tu, quan més freda estigui, millor. Jo si vaig a un bar i em diuen que hi ha aquesta cervesa que m'agrada més que l'altra, però l'altra està més freda, no m'ho penso, eh? Vaig a la freda, la que està quasi a punt de congelació.
A veure, si t'agrada la cervesa, es nota la diferència d'una bona a una artesanal, per exemple, té molt més sabor, més potent. Però vull dir que en segons
quins
casos, si són les 12 del migdia i fa calor...
I tant.
D'igual.
Estic absolutament amb tu, Edu.
Sí,
però
sí.
És veritat que la cervesa artesana té molts matisos. Com deia l'Ivan, home, també hi ha vegades que saps que... Perquè a mi m'agrada també la cervesa de tirador. O sigui, que estigui freda, però que estigui de barril.
Correcte.
Aleshores, sí que hi ha algunes cerveses artesanes que ja estan incorporades a barrils, però normalment les tenen només a l'ampolla.
Uh-huh.
I això fa que a vegades no la demani per això, per aquest motiu, tema del fred.
La que dius tu de tirador, és millor una canya petita, perquè si no perd la temperatura.
I igual que
a mi, escalfa,
posar-la en copa no m'agrada. A mi m'agrada directament de l'ampolla, perquè tot el que sigui canviar de recipient fa perdre el fred.
Després el Sergi diu, és que sembleu iguals, però és que sí, jo estic totalment d'acord.
Tu ho fas igual. Jo
jo demano ampolla, sempre.
L'ampolla ben netejada perquè li passes un tovalló i d'allà surt rovell per un tubo, però és igual, me la bec igual, eh?
Sí, sí. O sigui, és agafar la tovalloleta...
Passar-li
per damunt i mirar el paper.
Sí, sí, mirar el paper com queda negre.
Jo ho miro, sí, sí.
Jo sempre faig això, amb les ampolles, però amb les llaunes també, eh? Amb les llaunes, com no sé on han estat emmagatzemades, per exemple, si jo bec una Coca-Cola de llauna, la tiro, i com que la Coca-Cola està tan àcida, amb la pròpia servilleta netejo tota la capa de dalt de la llauna. I després me la bec de la llauna, però un cop l'he netejat amb la pròpia Coca-Cola.
Jo aprofito aquesta espècie d'humitat que tenen quan la treuen de la nevera i te la posen a la barra,
que queda com,
i això, aquesta humitat la utilitzo per netejar abans d'obrir.
Ostres, bona idea, també.
Sí, sí, i si estic a casa la poso sota l'aixeta.
Però a sobre, si utilitzes una mica de Coca-Cola, de la pròpia Coca-Cola, allò que desfà els filets i tot, imagina't si no netejarà l'òxid.
I estic pensant, ara que tinc el netejamans amb alcohol...
Passar-li abans de veure-ho.
Passar-li això. El Sergi en mira encara de...
Sí, però perquè el Sergi no entén el perill de les superbactèries.
Bueno, aquests 20 anyers va tot cap a dintre. Ah, d'igual.
Escolta, parlàvem de les cerveses artesanes i d'aquest programa, 30 minuts, que està molt bé.
Sí.
I actualment a Catalunya han nascut moltes cerveses gràcies a afeccionats que van començar a fer-ho de manera amateur. Ho escoltem.
En aquests moments a Catalunya hi ha un centenar de fàbriques de cervesa artesana. Pràcticament totes han aparegut en la darrera dècada. La major part dels elaboradors que treballen en aquest centenar de fàbriques van començar com aquests dos amics, fent cervesa a casa. Cada cap de setmana, desenes de cervesers casolans dediquen entre 8 i 10 hores a fabricar cervesa.
Sí, perquè en realitat el que fem és un brou. És com si fos l'infusió d'un te. El que passa que és una mica més complicat que tot això. Nosaltres ara fa 5 anys que vam començar a fer això i estem aprenent, fent una compressió amb molts estudis dels nanos. Per exemple, ara és com si haguéssim fet l'ESO. Val? Ara hem acabat l'ESO, ens sembla com un notable, amb un 7, no et diré un 8, però amb un 7, i ara, a partir d'ara, anem pel batxillerat.
A Alemanya i Estats Units, la de mestre cerveser és una carrera universitària. A Catalunya només se'n pot fer un màster a la Universitat Rovira i Virgili. Sortir o no al mercat és una qüestió que en algun moment es plantegen molts cervesers casolans.
Oye, pues yo te digo una cosa. Con Coque hacemos una cerveza artesana y con Minguito increíble. Mira, cogemos... Mira, te explico el mecanismo porque es muy sencillo. Cogemos los calcetines de Coque, que hace 3 años que lleva los mismos. Durante un par de días no se los pone. Ahí metemos cebada y agua, eso fermenta, que no vea, y te queda una cerveza artesana con un saborcito buenísimo. Cerveza al Roquefort.
Bueno, yo hacía agua de cal.
Exactamente.
De calcetín.
Muy bien. Se puede llamar agua de cal o cerveza artesana.
Y sirve para hacer... sopa, porque tiene sustancia.
Exactamente, y lo que nos sobra para hacer sopa. Los calcetines de Coque son nuestro modo de alimentación principal.
La idea me la dio el cuñado de Breaking Bad, que hacía cerveza artesanal en el garaje.
Sí, sí, aquí feia moltes coses, el de Breaking Bad, en fi. La tradició de la cervesa a Catalunya, però, ara us ho expliquem, ve de lluny, concretament de Vegas. Diuen que les restes de cervesa...
Amb ve alta.
Amb ve alta, amb ve alta. No de Las Vegas, sinó no. Las Vegas d'aquí, eh? Sí, perquè sí. La cervesa més antiga d'Europa es feia precisament a Catalunya.
Aquí a la cova de Can Sadurní, fa 6.400 anys, hi havia aquestes comunitats que vivien aquí i feien servir la cova per inhumar alguns dels seus familiars. Nosaltres hem trobat 16 individus i un d'aquests tenia al costat un fragment d'una jarra de cervesa com aquesta. Nosaltres vam trobar només un fragment de la vora, que a l'estudiar la superfície interior, al microscopi, vam trobar les restes del que podrien ser la fermentació d'uns cereals, que hem interpretat com el que seria la cervesa més antiga d'Europa.
Les restes més antigues de cervesa europea tenen 6.400 anys. Però les restes més antigues del món s'han trobat a Turquia i tenen més de 13.000 anys. Per tant, des de l'inici de l'agricultura que es feia cervesa. I hi ha un corrent científic que, des de fa uns 70 anys, apunta a la cervesa com l'origen de la civilització.
Ah, mira, Quique San Francisco, bueno, l'origen de la civilització, la cervesa. Però, escolta, aquest home hauria de ser el Quique San Francisco de l'època.
Bueno,
perquè
sí.
El troben inhumat i amb restes de cervesa al costat.
Aquest
home de Vegas.
Mi tatarabuelo ya lo hacía.
Era família, no?
Sí. Y nos hemos ido pasando de generación en generación, pues... Una costumbre. Yo recuerdo nada más nacer que mi madre, en vez de darme el pecho, me dio un quinto.
Oiga, pues ya saben, en Turquía... Perdoneu, es que estic... Ya sabeu que yo he fet el programa des de l'estudi de casa.
Estaves con la cerveza y la tostada sobrasada.
Acabo de matar una araña que estava penjant del sostre, tu.
I amb la por que em fan. O sigui, en ple programa, matant-la.
I que Halloween ja ha passat.
Jo només he dit, te desafío.
Aigua embotellada. Hem parlat de cervesa, hem parlat de vi, però escolta, nosaltres vivim gràcies a l'aigua. No
home, però es pot fer la cervesa artesanal amb l'aigua d'osmòtic.
Ah, que sí? Aigua embotellada ens fa gastar molts diners, ens fa carregar molt de pes. Estem d'acord o no estem d'acord?
Sí.
I al final, garrafes i garrafes i garrafes. I no la utilitzes per cuinar, perquè dius, aquesta és per beure. Per cuinar la de l'aixeta, que després la sopa no té el mateix sabor. Els glaçons no tenen el mateix sabor. No. Doncs per tot això, si tu ja tens aigua de l'aixeta bona, constantment, doncs gràcies a l'osmòtic ho pots aconseguir per preparar el que vulguis. Gràcies al grup Corsa t'ho posen fàcil. I a més et fan els números, eh? Quan et gastes amb aigua embotellada al mes? Tant. Doncs pel mateix que et gastes amb aigua embotellada, tens l'aigua d'osmòtic a casa. El telèfon 900-208-208. 900-208-208. Demana informació d'osmòtic de grup Corsa. I ens hem de posar seriosos, perquè a mi el que està passant amb els porcs senglars em comença a fer molta por, eh?
Sí.
Al principi te'ls trobaves pujant amb el cotxe, quan anaves cap a Collserola, etcètera, i dius, mira, que monos, con sus jabatitos.
Sí, al principi fa gràcia, però també l'altre dia vam veure uns vídeos que corrien per la red a Mata de Pera, que anava un porc senglar gran amb la família, i anaven com 10 petitets.
Sí, no, i són perillosos. Mira, el Tibidabo... A una senyora fa poc li van cardar unes queixalades espectaculars sortint del parc d'atraccions, anant cap a l'autobús. La van mossegar, però nosaltres a Hora Punta, a Televisió Espanyola, vam fer un programa sobre això a Barcelona,
sí.
I gent que li han destrossat literalment les cames. No són animalets que se'ls pugui donar de menjar. Compte. No són gossets. Són perillosos, els porcs senglars.
Sí. I si vas conduint i et surten a la carretera, també... És perillós.
És que és molt heavy, és que des de Collserola han arribat a nou barris, ho escoltem, sí. Ho explicaven a les notícies.
Ese grupo de jabalíes salvajes campando a sus anchas por el centro de la ciudad llegan del parque de la Collserola. Desde allí tienen que recorrer más de 3 kilómetros atravesando calles llenas de tráfico hasta llegar al pleno centro de ese barrio, Nou Barris. Los animales se adentran en la ciudad en busca de comida. Y aunque no son en principio agresivos, las autoridades advierten de que son más peligrosos de lo que parecen si se ven acorralados.
Pasan más por arriba, pero ahora se ve que por el hambre y por la lluvia bajaron más abajo. Porque mientras no te acerques no pasa nada, porque yo lo vi pasando y fue de esta acera a la otra.
Te sorprende ver eso tan grande que lo haces en una montaña aquí en medio de la ciudad, como si fueran animalicos de domésticos.
No sé, yo no me he juntado nunca con esos bichos, no sé, me imagino que serán agresivos, yo creo, vaya. Y si me ocurre, no sé, yo creo que echaría a correr lo poco que puedo.
No, y el problema no es eso. El problema, no sé si han visto las imágenes, pero lo pueden encontrar en YouTube. Han aprendido a girar los contenedores. Los giran con la fuerza que tienen. Y luego claro, está el vecinito simpático que les va a dar la bolsa de comida y eso es lo que ha hecho que se vayan acercando a las ciudades. Ellos han dicho, mira, si este me da una bolsa de comida es que aquí hay comida.
Claro.
Y estos animales lo único que buscan es comida para ellos, para sus jabatos, para sus crías. Y es lo normal. Les has dejado sin terreno, les has dejado sin comida y ahora bajan a las ciudades. ¿Qué esperan? ¿Que se mueran de hambre?
Pues
¡no!
Sí.
Claro. La culpa no la tiene el jabalí. La culpa la tiene el ser humano. Y porque no hay leones, ni tigres, ni osos. Porque si no, también bajarían.
Que es Barcelona, esto. Leones, sí, tigres i osos.
No, per això diu Pumar, és que tenen raó.
De Torrebruno.
Els hem anat traient al territori els animals i al menjar, doncs els pobres fan el que poden.
Bueno, al final...
Que són perillosos, però jo sóc animalista i no sé quina és la solució, però per mi no passa perquè vagin caçadors i els matin,
no.
que és la idea que diuen molts. La idea passa per esterilitzar-los o, no sé, o per acotar-los. No sé quina ha de ser la idea, però per mi mai matar-los, eh?
Albert, a casa... Jo visc a Sant Joan d'Espí i a 50 metres de casa meva va haver-hi un.
Exacte, Marta
li
González Pelaez.
Li donaven menjar. Una senyora li donava menjar perquè era molt mono, era petitet, primer baixava amb la mare, després baixava sol, i al final la van tenir que agafar la policia.
És que Marta, la nostra professora de protocol, aquest és el gran problema.
Sí.
El problema és que els hi donen de menjar, i al final s'han anat aclimatant, però que no són gossets, insisteixo, que quan es veuen acorralats, ataquen, i si tenen les seves cries a prop, ataquen.
Sí. No són mascotes inofensives, que la gent pensa.
Clar, l'instint de supervivència. Clar.
Són animals salvatges que fan el que han de fer a la natura, i està protegir-se de l'home, i jo també ho faria. Si fos un animal.
Han perdut la por al ser humà i clar, ja traspassen aquesta línia.
Però han perdut la por, mira, com les gavines, que ara mateix
O el pavo.
O el pavo real. Sí. Les gavines són tan perilloses com els porcs senglars, per mi.
Sí, sí.
Tu estàs dinant i ja són com coloms. Sí, tu passeixes per la ciutat, abans les gavines només les veies al cel. Ara ja les veus per terra. Bueno, sí. Vull dir, no menjant-se tenen, els teus entrepans.
No tenen respecte per res. Si vas pel Mare Magnum, allò és...
Però tu has vist el pic que té una gavina? A mi em fa més por la gavina que el porc senglar, eh? Sí, sí. A mi em fa pànic. Però més pànic encara em fan les persones agressives del metro, com aquests grafiters, que són molt més animals que els porcs senglars i que les gavines. Ho escoltem.
Tenemos el
tall número 6.
Té 75 hores després que una trentena de vàndals s'haguessin organitzat per fer pintades. Segons assegura TMB, quan faltaven pocs minuts per a les 4 de la matinada, van accionar el fre d'emergència d'un dels vagons que estaven parats en aquesta estació de Maragall. Alguns dels passatgers van mostrar el seu rebuig i van ser increpats i agredits, entre ells una dona embarassada i dues persones més. Un fenomen que va a l'alça i que preocupa, especialment per l'agressivitat dels seus autors. Els treballadors del metro també ho han denunciat reiteradament. En els últims mesos s'han repetit accions violentes, grups organitzats que accedeixen pels túnels amb un coneixement detallat de les instal·lacions i que a vegades arrisquen la vida actuant amb el metro en funcionament. Unes accions que fan anar de corcoll els vigilants de seguretat. Es calcula que habitualment actuen un miler de grafiters. Només l'any passat van pintar 500 vagons. Els Mossos van identificar un dels autors després que els agents de seguretat l'haguessin retingut. A l'espera que tant TMB com alguns dels passatgers presentin denúncia, la policia obrirà una investigació per aclarir els fets.
Doncs aquests sí que són bèsties, eh? Tots els que ataquen a les persones d'aquesta manera només perquè, escolta'm, no pensin com tu. Tu no pots fer un grafiti al metro. Hi ha llocs habilitats, hi ha parets mitgeres que poden utilitzar amb permís. Escolta'm, en el metro, si un passatger que està pagant amb els seus impostos aquella paret i aquest servei t'està dient, si us plau, que no pintis, com a mínim respon-li amb educació. Però no et posis agressiu.
Hem vist les imatges abans a l'Aerocities, a la secció del Carlos Quílez, i feia por, eh? Perquè eren com 10, i cadascú pintant per la seva banda, s'obrien les portes, i llavors, quan s'han obert les portes del metro, sortia la gent, és quan s'han encarat.
Sí, sí.
I a sobre, amb violència, i intimidacions, i amenaces.
Doncs aquestes bèsties, com dèiem, són molt pitjors que els porcs senglars i que les gavines. Què li passa? Estava molt actiu avui, Fermín.
No, es que estoy traduciendo porque yo con el traductor de Google leo los titulares de la pauta y esta nos va a poner muy contento. El dinero en efectivo podría desaparecer.
¿El qué?
Qué bien, Coque, porque así seríamos todos iguales. El dinero en efectivo, que va a desaparecer.
Me ha tenido que explicar, Sergio, lo que era dinero en efectivo.
Es decir, si no hay dinero en efectivo, todos vamos a ser iguales. Esto es una maravilla.
Yo es que tengo aquí una moneda con un agujero, pero me han dicho que esto no sirve.
No, la noticia no va por aquí. El titular es aquest, pero em sembla que no es tan bona notícia per la gent que no tingui diners. Tot al contrari. Escoltem el que deien.
Pagar en efectivo podría tener los días contados.
No suelo llevar dinero nunca. La mayoría en tarjeta.
La tarjeta ha desbancado al dinero físico en las grandes ciudades y entre los jóvenes en la última década.
Con tarjeta. Un 80% con tarjeta.
Los menores de 35 pagan 8 de cada 10 euros con tarjeta, incluso para importes pequeños.
Necesito algo del supermercado y me cuesta 2 euros y pago con tarjeta. Lo que sea.
Todo, hasta un refresco.
En las grandes ciudades, solo el 16% del dinero se saca en efectivo de los cajeros. Oviedo es la que usa más dinero físico y Bilbao la que menos.
Cada vez viene mucha más gente y paga con tarjeta, aunque sean 50 céntimos.
En otros países, como Dinamarca y Noruega, ya hay establecimientos que solo aceptan tarjeta. Van camino del fin del efectivo. Aquí los pagos con el móvil ya se han abierto hueco y se prueban nuevas aplicaciones como el pago por reconocimiento facial de este proyecto piloto.
El objetivo principal que tenemos es de tratar de eliminar el momento del pago. Directamente vamos a un kiosco de reconocimiento facial en el que nos identifica que somos nosotros y nos cobra sin tener que hacer ningún tipo de espera.
Comodidad y ahorro de tiempo. Eso sí, a cambio el comercio obtiene los detalles de consumo del cliente.
Oye, reconocimiento facial. Yo que en mi época me parecía Guillermo Amor, igual podía haber conseguido cosas increíbles, porque un jugador de fútbol del Barça, imagínate lo que cobra.
Sí.
Hay que buscar a quién te pareces.
Bueno, y ahora que sigue trabajando.
Y ir a pagar.
Sí.
Eso no está mal, no sería mala idea.
Bueno, a mí me vendría más el reconocimiento vocal.
Sí, sí. Exacto. Tú como imitador, imagínate que existe el reconocimiento de voz.
Podría pasar, ¿no?
Bueno, o por Antonio Banderas.
Pero una cosa.
Nos ponemos todos a imitar. Oye, o me voy a...
Como me habéis visto en el anuncio del Corte Inglés.
Exacto, Antonio.
Pero hoy en día con los maquillajes se hacen maravillas. Esto es un peligro, ¿no? Lo del reconocimiento facial.
Sí, sí, pero supongo que se fijarán en los ojos, etcétera. Jo no sé si tu em pots treure del dubte, mutante. Quina diferència hi ha, a vegades, entre un imbècil i un tio que fa un record Guinness?
O sigui... La rapidez, no?
No sé, ¿cuál es la diferencia entre ser un idiota y salir en un libro de estos?
Pues... muy poca, ¿no?
No lo sé, es que,
igual,
por ejemplo...
Igual lo mismo que hay entre el tocino y la velocidad, ¿no? Que es lo rápido que te lo comas.
Escucha este récord Guinness.
A ver.
Y entonces tú dime si es un récord Guinness o es una imbecilidad.
Vale.
A ver si tú eres capaz de discernirlo.
A ver, venga.
Atents, tal número 8.
El 8. ¿8? Venga, corte 8. Venga, vamos, venga.
Sí, el 8.
Record.
Gemma Tshelashvili, un atleta georgiano de 18 años, ha encontrado un modo insólito de alcanzar su momento de gloria. El joven quiere hacer historia en el libro Guinness de los récords, explotando bolsas de agua caliente de goma. Lo sorprendente de esta hazaña es que utiliza la nariz para hincharlos. Desde luego, originalidad no le falta.
O sea, récord Guinness hinchando globos con la nariz.
Sí.
O sea, tienes un récord Guinness de esto.
Bueno,
¿y?
Nosotros no podríamos ni...
Ya, pero quiero decir, entiéndeme, ¿por qué malgastar tanta energía?
No es eso, sino en qué momento de su vida este señor descubre que puede inflar globos con la nariz.
Oye, y además...
Porque hay que estar muy aburrido.
Perdona la expresión, pero en dentro del globo, ¿cómo te aseguras que no hay resto de mocos si te explota en la cara? Es que podría ser, claro. Es que a mí me parece este antihigiénico, pero en fin.
Bueno, sí.
Yo no sé la diferencia entre ser un poco idiota y batir un récord.
Sí, más tienes que tener una fuerza ahí, no sé,
ya.
Es raro.
Vale, está bien.
Ràdio Estel. Són les 10 del matí.
Bon dia. Repassem l'actualitat informativa. Llibertat, diàleg i unitat són les tres paraules que va pronunciar Quim Torra en el seu primer discurs de cap d'any. En poc més de 7 minuts, Torra va tenir un record per als presos i exiliats i va anunciar que activarà les lleis socials que van ser suspeses pel Tribunal Constitucional. Des del Saló Verge de Montserrat del Palau de la Generalitat, el president va assegurar que el 2019 serà l'any de la llibertat i la revolta davant la injustícia. Sobre el diàleg, la màxima autoritat de la Generalitat parla de negociació i mediació internacional i demana al govern espanyol que demostri la seva voluntat de dialogar. D'altra banda, els polítics de l'oposició han reaccionat al discurs del president de la Generalitat. A través de les xarxes socials, PP, Partit Popular i Ciutadans consideren que l'apel·lació de Torra a revoltar-se davant de la injustícia és una amenaça i tornen a demanar la intervenció de Pedro Sánchez. El president del Partit Popular, Pablo Casado, insisteix a demanar l'aplicació immediata al 155 davant del que qualifica de sublevació i arenga a la violència. Segons Casado, l'independentisme està descontrolat. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra van detenir un home que va intentar entrar a la Sagrada Família amb carregadors i munició de pistola en una motxilla. L'home el van aturar quan passava pels arcs de seguretat de l'entrada del temple. Els vigilants de seguretat van avisar els Mossos. El detingut va explicar que és un militar francès, assegura que venia de fer pràctiques de tir i que no pensava cometre cap atemptat. Al seu cotxe li van trobar una pistola i anava acompanyat de la seva parella i han col·laborat en tot moment amb la policia. D'altra banda, avui, cursa dels Nassos a 6:15 de la tarda. La tradicional cursa, que se celebra cada 31 de desembre a Barcelona, sortirà del carrer Selva de Mar amb un recorregut de 10 quilòmetres per la ciutat comtal. També 50 aniversari de l'Home dels Nassos i festa de fi d'any familiar a la plaça de Corsini a Tarragona. Avui, dilluns, dia 31, a 12:00 PM, l'Home dels Nassos, amb tants nassos com dies té l'any, sortirà del Pla de la Seu i anirà fins a l'Ajuntament, pujarà al balcó principal i bufarà les 50 espelmes del seu aniversari. Fins aquí les notícies. Tornarem amb més actualitat informativa a partir de 11:00 PM dintre del programa Fórmula Lesant. Aquí, com sempre, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel et desitja un feliç any nou i que no deixis mai de llegir, d'anar al teatre, de veure cinema, de ballar, d'escoltar música. No deixis mai de viure la cultura. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, la directora de l'Agència Catalana del Consum, Elisabet Abad, respon als teus dubtes i consultes a Ràdio Estel, perquè com a consumidors sempre necessitem respostes. Els dimecres, cada 15 dies a les 10 del matí, l'espai de l'Agència Catalana del Consum a Ràdio Estel.
Fins al 6 de gener, a Capravo, segona unitat al 70% els productes assenyalats amb la targeta El Meu Club Capravo. Com el Cava Brut Reserva 75 centilitres de Gran Bac. Emporta't la segona unitat per només 2,07 €.
Benvingut a Capravo. Hola, lliure comprador.
Aquest Nadal, Capravo s'uneix amb Creu Roja Catalunya perquè cap nen es quedi sense menjar i tu hi pots col·laborar. Compra una estrella solidària, envia-la des dels supermercats Capravo o a través de Capravo a casa i penja-la al teu arbre de Nadal. Capravo et desitja bon Nadal.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
RadioEstel.cat. El teu portal. La teva actualitat a la xarxa.
Ràdio Estel.
De seguida estem amb la meva bona amiga Enriqueta, però abans, Pedrerol ens ha d'explicar el seu Así no d'avui.
Lo tenemos ya preparado. Bueno,
claro, aquí está.
Buenos días a todos.
Buenos días.
Venga, hola. Vamos con el palito.
El palito del día, venga.
Venga, vamos, pincha. Venga, tira.
Mira que es déspota hablar, ¿eh?
Las cosas se hacen bien o no se hacen. Y ahora vamos a ser profesional.
Sí, pero
y no trabajar con esa gente.
Programa educación, mamá.
Venga, vamos, bajamos, deslizamos el fade out. Hoy nos levantamos con una noticia que no tendría que ser noticia. El Supremo analiza hoy quién paga el impuesto de las hipotecas y su retroactividad. Y no tendría que ser noticia porque no tendrían que existir las hipotecas. Porque la vivienda tendría que ser un derecho al alcance de cualquiera. Que cobren por componer reggaetones, por llevar los pantalones remangados con el tobillo al aire y encima creen tendencia. Pero no por vivir y menos aún por sobrevivir. ¿Sabéis quién acabará pagando este impuesto? Os lo digo yo ahora. El de siempre. El ciudadano.
Doncs sí. Gràcies, Pedrerol, per aquest assinó. Aquí li dona el seu petó Àngel Llàcer.
Bueno, pues hoy también tenemos otra noticia relacionada con pagos. Y es que hoy se paga el segundo pago fraccionado de la renta. Si te salió a pagar y lo fraccionaste, pues nada. Oye, qué mejor manera de empezar la semana que pagándole a Hacienda. ¡Ole, ole, ole! Sí. Así que nuestro
un mesecito
apoyo,
antes de Navidad, ¿vale?
Exacto. Nuestro apoyo hoy, pues para toda esa gente que hoy le toca pagar, le mandamos un beso, pero hoy un beso en los morros.
Sí, escucha, y antes que tú podías aplazar los IVAs en cuando eres autónomo, y hablando de otros aplazamientos, sí. y que te lo quitaron, ¿eh? Tanto en empresa pequeña como autónomo, ahora todo. Tienes que pagar el IVA cuando toca, no te lo dejan aplazar.
Nada, o sea, el 20 del mes siguiente.
Ahora, ellos, una cosa, no sé si alguna vez os ha debido algo a vosotros Hacienda, ¿vale? Pero cuando ellos te deben, no te pagan intereses, ¿eh?
No.
Cuando debes tú, te meten unos intereses que flipa. Sí, pero sí, al revés, cuando son ellos, oye, te pagan cuando quieren y sin intereses. O sea,
que... ¿Y la cartita, que es lo que más asusta?
Sí, la cartita que llega a casa de tu padre, ¿no?
Sí, sí, sí.
Cuando llega una carta a casa de tu padre, sabes que son una multa
sí.
o un requerimiento de Hacienda.
Y mi madre ya está para irme a visitar a la cárcel.
Si es que, pobre broma, total, que ha guanyat, sí. que va a guanyar molta pasta amb 40 bolos a l'estiu, ho ha perdut amb les multes de tràfic, dels radars. Tenim a Gloria Serra, que té ganes d'explicar-nos quina és la màfia que ha trobat avui.
Efectivamente, hoy, en Equipo de Investigación Express, atención, ojos bien abiertos, precaución, cuidado porque se abre la veda de los Papá Noel trepando por una escalera en las tiendas de decoración con motivos navideños, que a modo de plaga de langostas inundaría nuestros edificios, toda una red organizada de la cursilería y el mal gusto ventanil con el crimalit. Así que cuidado si entran en una tienda para comprar un tupper porque les agasajarán con estos Papá Noeles enrollados en una escalera con luces para decorar balcones y ventanas. Así que, cuidado, están por todas partes.
Sí, el Nadal ja ha arribat. Demà escoltarem una notícia perquè fins i tot a Estepa, és el primer poble, a Sevilla, que ja ha encès fins i tot els llums. Increïble, eh? El temps de Piqueras, quina setmana ens espera?
Efectivamente, en fin, díganme una cosa. ¿Qué cielo hay ahora mismo?
Bueno, no sé, aquí en Caldetas, cielo más bien gris.
Aquí a Barcelona encara aguanta una mica.
Ay.
Igual que ayer hizo un día horroroso en
bueno,
la zona del Maresme.
Esperen 3 o 4 horas y me dicen. Yo estoy aquí en lo alto de Collserola, acariciando mi gato Borrasca y esperando que se nieble y lleguen
Borrasca.
Las tempestades que acechan esta semana Cataluña. Y que llegan desde el centro de la península y que esta tarde dejarán chubascos, precipitaciones, lluvia y quizá granizo.
¿Ah, sí?
Sí,
sí. ¿Pero a partir d'aquesta tarda?
Que lo confirme Sergi San Pedro.
Sergi San Pedro, què tenim com a dades a Barcelona, Tarragona, Lleida, Girona i Andorra?
Doncs que durant tot el dia anirà plovent una mica de menys a més.
A tot arreu?
A tot arreu. I a Andorra aquesta nit es preveuen neus, nevades.
Sí. Jo de Collserola
està vostè.
No me muevo visualizando toda Barcelona con el gato en brazos. Y esperando que lleguen las nubecitas.
Però jo no perdo l'esperança, perquè aquí a Barcelona encara fa bon temps. Eh?
Encara, diu, però diu que d'aquí 3 hores canvia la cosa.
3 o 4 hores, ven ustedes, toda esa gente que va ahora mismo por la calle con la chaqueta en el brazo.
Señor Piqueras, ese
se arrepentirán.
Ese gato que usted tiene es de aquellos gatos que cambian de color cuando viene la humedad.
Efectivamente, ahora mismo es un gato parecido a Garfield, pero en unas horas se convertirá en un gato de estos
pequineses, su barómetro,
pequineses,
vaya, su barómetro
grises,
es un termómetro, ¿no?
Es un gatómetro.
Se erizará
I les orelles es pondran tieses.
Carai, carai. A veure, quin acudit ens té preparat avui, Matías?
Efectivamente, vamos con el chiste. Dice que son dos amigos que se encuentran por la calle y uno le dice al otro: a mí me gusta ir al casino y perder. Dice, ¿cómo perder? Si será ganar. Dice, hombre, ganar tiene que ser la leche.
Està bé, aquest, està bé. Gràcies, Matías. Com us deia, Marta González Peláez és la nostra professora de protocol i relacions institucionals. Ella dona classes a tot arreu, arreu del món, fa conferències, i és un luxe que la tinguem amb la seva empresa Marconta Comunicació al capdavant. Ens diuen, Marta, m'he negat a celebrar Halloween amb els meus fills de 6 i 8 anys. I hem celebrat la castanyada, amb panellets, boniatos i castanyes. I amb una reunió familiar com fèiem abans. Diu, les disfresses a casa només per carnaval. No vull americanitzar la meva família. Et pregunta si ha fet bé, perquè diu que els nens es queixen perquè la resta al col·le no ho fan així.
Bueno, clar, això és, són aquestes tendències corrents que hi ha al món i que s'estableixen als altres països. El que passa és que no és americà, o sigui, el Halloween és d'origen irlandès i que es va importar amb la immigració a Estats Units.
El, ah,
i els americans,
és veritat, això?
Ho van, sí, ho van, van fer el màrqueting que fan de totes les festes.
O sigui, que l'origen és europeu, també.
Sí, l'origen és europeu, sí, sí, sí.
I irlandès,
eh? D'origen celta, dels druides, i després, a part d'això, a Catalunya, per exemple, a Catalunya de l'interior, es feia també el de la carbassa, perquè clar, la carbassa és un fruit de tardor. Es posava una espelma, no dintre, com ara, perquè ara ja està més sofisticat, però al costat, perquè era per avientar a les ànimes que estaven, que no havien arribat ni al cel ni a l'infern, que estaven una mica vagant, sí, estaven vagant pel món.
Però escolta'm una cosa, als Estats Units la gent es pensa que Halloween tothom va disfressat de Freddy Krueger o de sí. Jason de Viernes 13. No, o sigui, sí, Halloween als Estats Units és com carnaval aquí.
Sí.
La gent va disfressada i punt, alguns van de terror i altres no van de terror. Però no és una festa on tothom vagi de terror disfressat. Seria més equiparable al carnaval nostre.
Efectivament,
és veritat o no?
És que és un carnaval. És un carnaval, vamos,
i aquí,
amb tota
aquí,
la llei.
I aquí només ho associem al terror. S'ha agafat només aquesta vessant de Halloween, que jo entenc aquesta família. Que a casa meva, per exemple, mai es va celebrar Halloween. És que ni els nens. Vull dir, fèiem la castanyada, menjàvem castanyes, boniatos amb la família, els grans una miqueta de bidols, i es feia una reunió familiar. Jo entenc que aquesta senyora estigui amoïnada perquè es vagin perdent els valors propis. Però és imparable això, perquè poses la tele i ningú parla de la castanyada. Només busca disfresses i Halloween, sí. I festes, i els mitjans de comunicació també han fet molt, i els centres comercials, perquè això sigui així.
Clar. A l'origen, com et dic, era com el final de la temporada de la collita, era una mica com, diguéssim, la festa d'Acció de Gràcies, doncs una mica el 31 d'octubre consideraven que era el final de tota la temporada de la collita, a l'àmbit rural, perquè totes les festes tenen un origen rural, i llavors feien una festa de celebrar, pues això, amb castanyes, pomes, tots els fruits d'aquesta època, i les carbasses.
Trobes que aquesta senyora ha fet malament?
No, Pau...
Amb els seus fills no deixant-li celebrar Halloween?
Home, a mi em sembla bé, el que passa que si has d'explicar, perquè clar, després van a col·le i tothom fa el contrari. I llavors, clar, els nens els has d'explicar que això doncs, no ho vols... No vols que celebrin una castanyada, és una mica celebrar també la mateixa festa, però no disfressada, perquè
però que això em fa ràbia, Marta.
Carnaval.
És a dir, que vegin com a bitxos raros, els que no vulguin celebrar Halloween. I si la castanyada, em fa molta ràbia.
Clar, això és el problema, que hem d'imposar, no? I a més la gent que no ho fa, llavors és una... ja queda com marginat. No, home, no, o sigui, cadascú que faci el que vulgui. I les disfresses, jo estic d'acord amb tu, a mi les disfresses m'agraden al carnaval, però no ara, és que ara és una mica... I clar, tot això és una mica de mercantilització de la festa. I això és el que fan els americans també per Sant Valentí. Sant Valentí tampoc és americà, també és importat. És que els americans totes les festes seves són totes importades.
És que és així.
Perquè amb l'immigració...
Com li gusta una fiesta.
Sí.
Sant Valentí tampoc és d'ells.
Clar. Ells fan molt... Bueno, salvo el dia 4 de juliol, que és el dia de la festa d'ells, que també fan allà venen de tot, perquè venen camises, venen absolutament de tot amb la bandera americana, amb les barres Sam. I les... Sí, el tio Sam, això
mateix. Exacte, exacte.
O sigui que ells, en aquest sentit, ells saben que han de vendre, o sigui, són el vendre per vendre, no? Llavors han de vendre doncs, qualsevol cosa que tenen per celebrar, ho celebren, però venen la disfressa o el traje o el que sigui apropiat per aquell dia perquè la gent consumeixi, perquè clar, és una societat molt consumista, l'americana.
Tenim més consultes, Marta. Diu, Marta, no m'agrada això de truco o trato. No he obert la porta a cap nen. Ho considero de mala educació i perillós que els pares els deixin fer això d'anar a casa dels altres. Diu, què en penses?
Però jo no sabia que això es feia aquí.
Sí, oh, i tant, què es fa?
Fa. Clar, la gent adquireix tots els costums. David. Bueno, al anar a una casa sense avisar, si tu et truquen al timbre i tu no esperes a ningú, tu tens el teu dret de no obrir la porta.
Cuidado.
Cuidado, cuidado, exacto.
Cuidado con las represalias, porque si han adquirido también las costumbres de América, ya. Las represalias pueden ser peligrosas.
Pero bueno, si tú no estás esperando a ningú, tens el teu dret de no obrir. Clar, són nens, i això quan són nens les coses canvien, no? Perquè venen uns nens i et fan aquesta... El truco... Normalment, si són nens petits, van acompanyats d'adults, evidentment, no? Perquè sols no van... Però, i veus, tu tens el dret de donar-los caramels o no.
Mm? Exacte. Però si aquesta senyora no obre la porta, no és una maleducada.
No, que va, no, no. Ja et dic que si tu has d'obrir la porta a les persones que tu estàs esperant. O sigui, no tens cap obligació d'obrir a ningú. Això que molta gent, home, si són un amic molt, molt, molt amic o família, però que diu, ai, mira, passo per aquí davant i aquí viu l'Albert. Ai, pujo a veure'l. I ding-dong... I tu estàs a casa teva, imagina't un dissabte o un diumenge, tranquil·lament, estàs amb... no tindria que en pijama, potser sí, o amb una roba... O estàs... Bueno, o tens la casa pues, una mica menys endreçada, o estàs gaudint de la teva família. No té per què venir ningú allà a interrompre la teva pau i la teva tranquil·litat. Si tu no els esperes, no tens per què obrir. I no tens per què donar explicacions, eh? Que això, després hi ha la gent, vaig venir a casa teva i no et vaig trobar. No, doncs mira, no hi seria, o no sé, no
havíem quedat. Estava ocupat.
No, havíem quedat, perquè li dius, havíem quedat? No, home, però és que ets amic meu. Bueno, sí, però si no havíem quedat, jo no et tenia contemplat a la meva agenda. De cap de setmana.
Molt bé,
bueno, yo si estoy cocinando y me llaman a la puerta, salgo con el cuchillo.
¿Sabes con el cuchillo? ¡Qué miedo! Entonces es mejor que no salgas.
Seguro que no pican otra.
Mejor que no salgas.
Escolta'm, tenim més consultes. Diu, hola Marta, quan vaig als restaurants i em porten peix dient que és peix fresc del dia, penso que és una cosa que no és cosa bona, sinó cosa dolenta. A veure, diu, el peix s'ha de congelar mínim 48 hores, per llei, no? Diu, trobes lleig que ho pregunti? Diu, igual que les truites, s'han de fer amb ou pasteuritzat a un restaurant.
No és lleig, ni molt menys. Tu has de preguntar, quan tu vas a un restaurant, has de preguntar tot el que calgui del que tu vas a consumir, perquè al fi i al cap a tu t'ofereixen una carta amb uns plats, no? I tu pagues uns diners per aquell plat. Llavors, com que tu pagues... Tu dius, escolta, vull saber de què està composat aquest plat i quina matèria primera té, no? Si és el peix fresc. Home, fresc, ara el que tu dius, fresc ja, és que no hi ha res fresc, perquè és molt difícil. Saps, els poblets aquests de la costa, que potser et porten un peix que ve un pescador i que l'acaba de treure a la tarda, i bé, doncs potser sí, això no dic que no. Si és recent, i està cuinat, perquè clar, el problema és quan és cru, no?, pel tema de l'anisakis, que molta gent està afectada d'això.
No, és que és per llei, s'ha de congelar 48 hores. Per tant, quan et diuen peix fresc, sí. Jo crec que si hi ha una inspecció i no l'han congelat, se'ls hi pot caure el pèl directament, eh?
A lo millor si tu vas a un restaurant, doncs, com el Guernica, que et diu, escolta'm, Albert, que és amic teu, mira, m'han portat un peix, que és una pena que el prenguis després d'aquí dos dies.
No, però ells saben com congelar-lo, perquè tenen empresa també de catering i saben com congelar-lo, perquè realment no es nota.
No.
Si ho fas bé, no es nota, i al revés, t'estalvies molts ensurts. Dic, i preguntava si també passa el mateix amb les truites. Clar que sí, a l'ogo ha d'estar pasteuritzat a un restaurant. Per tot, per les maioneses, per les truites, per tot.
Sí, és que evita moltes intoxicacions i molts problemes sanitaris, clar.
No es tracta que estigui més bo o més dolent, es tracta de la llei, i la llei diu que s'ha de congelar el peix i s'ha de pasteuritzar l'ou. Ja està, si no ho fas, t'arrisques a que hi hagi una inspecció i se't caigui el pèl, si és el que ens pregunta la noia. Per tant, sí, fa molt bé quan pregunta, no?
No, ha de preguntar tot, ja dic que ha de preguntar tot. I, a més, l'ou pasteuritzat, és veritat que l'ou pasteuritzat no és el mateix que l'ou, diguéssim, natural, no? Quan tu fas a casa una truita, doncs no és el mateix que a vegades quan la prens en un restaurant. És veritat que hi ha restaurants que ho fan molt bé i es nota molt poc. Però, bueno, és que les coses són així. Si hem d'evitar una enfermetat o una intoxicació, doncs millor que fer-ho així. És normal.
I una última qüestió. Diu, hola, Marta, a casa meva tothom va descalç i deixa les sabates a la porta d'entrada per higiene quan entra. Diu, quan ve un convidat, li puc demanar que faci el mateix?
Sí. La higiene, aquí jo discrepo amb el tema de la higiene, perquè si tu vens de tot el dia de fora i tu deixes les sabates, molt bé, perquè les sabates estan brutes del terra del carrer, però tu no rentes els peus i portes els mateixos mitjons, aquesta higiene, perquè tothom li suen una mica els peus, segur. Al llarg del dia, segur.
Ah, mira.
Llavors, has d'anar a rentar-te els peus i posar-te uns mitjons nets.
Nets.
Clar, perquè si no, allò canta una mica. És que és així. O sigui, està molt bé. A mi
escolta,
em sembla molt
això,
bé.
O tenir unes sabatilles que només trepitgin el teu pis,
sí,
unes sabatilles, i que tu li puguis donar als teus anfitrions, si vols, no?
Clar, però aquestes sabatilles també, si tu tens el peu que està de tot el dia...
Clar, també, ha posat el peu a altra gent, clar.
Clar, sí. És que jo penso que les sabatilles aquestes... Bueno, cadascú ha de tenir unes sabatilles i després has de tenir unes sabatilles per convidats. I aquestes sabatilles de convidats han d'estar netes.
No, però m'acabes
si
de fer pensar...
Si jo vinc a casa teva i després vinc, me les poso jo, ve l'Edu i es posa les... potser li fa... Clar, perquè pensa, home, si se l'has posat una altra persona, no és molt higiènic.
Però semblava bona idea, quan llegeixes, no? De dir, escolta, anem descalços i així, sí, no portem tota la porqueria del carrer, però és el que tu dius.
A mi no
m'agrada. El peu està suat, etcètera, i tampoc és molt higiènic, que diguem.
Sí. Jo, a mi, des de luego, jo et dic que jo em poso un altre calçat per estar a casa... I normalment aquest calçat, ja, faig el que et dic. Jo em rento els peus i em poso aquest calçat, perquè em dona la sensació de que no queda... O sigui, la higiene, aquesta cadena, diguéssim, aquesta cadena d'higiene, al final també es trenca, perquè, clar, si tu deixes les sabates a la porta, perfecte, però has de tenir també una cosa, a la porta has de tenir un armaret per posar-les, perquè si no...
Ja... Molt bé. Paco Orozco amb aquestes històries d'avui, d'ahir i de sempre, al retrovisor, a Fórmula Lesan. Doncs escolta'm, ¿qué nos portas hoy? ¿Qué nos trae el gran Paco Orozco?
Bueno, pues hoy te traigo historias que aprendemos gracias al cine, Albert.
Ah, muy bien.
Mira que el cine nos enseña cosas, ¿eh?
Y tanto.
Pues mira, vamos a recordar lo que pasó en el Costa Concordia, aquel barco que tuvo el incidente con las rocas, que el capitán no las vio y se las comió. Y una pasajera se salvó gracias a ir al cine.
Y yo lo único que hacía era cerrar los ojos y correr.
Claro.
Corrimos hacia el bote salvavidas porque yo, gracias a ver Titanic, nos hemos salvado.
Anda, no me fastidie.
Doncs escolta, me n'alegro, perquè va ser una tragèdia, això, ¿eh?
Sí, va ser una... Però mira, gracias a ver Titanic... Pues oye, esta pareja, porque fue una pareja, se pudieron salvar.
Doncs sí, pero claro, en aquest moment penses qualsevol cosa, sí, ens van tenir una bona idea, ¿eh?
Sí, pero mira qué casualidades da la vida que... justamente cuando el Concordia chocó con aquellas rocas, ¿qué estaba pasando y qué sonaba?
El asunto de los naufragios es misterioso. Ha habido acontecimientos que yo creo que les van a sorprender.
Desde luego, cuando todos hemos visto las imágenes del Costa Concordia, muchos nos hemos acordado del Titanic.
Bueno.
Pero fíjate... ¿hasta qué punto llegan las casualidades? ¿Te puedes creer que justo en el momento en que el capitán del Costa Concordia estaba rasgando el casco de su nave, estaba sonando la canción My Heart Will Go On de Celine Dion, que es el tema central de la banda sonora de la película Titanic?
Este tío es un fenómeno, ¿eh?
Molt fort, això és cert, ¿eh?
Qué mal rollo.
Qué mal gusto.
Pues sí, no, qué mal gusto, sobre todo el que puso la sintonía ahí en la música. Pero, ¿Iker es que busca siempre las cosas? Donde no las hay, no sé si es que se las inventan o no. No lo sé.
Jo no crec que es puguin inventar no això, perquè sé. Si és una invenció, amb una tragèdia, fer invencions, escolta, no em semblaria molt greu, ¿eh?
Yo recojo solamente de lo que dijeron, no
exacto.
lo sé.
Exacto, per tant, jo li dono verosimilitud al tema, però vaja.
Lleva muchos años ahí Iker y me supongo que, claro, que,
efectivamente.
Que sabrá lo que dice.
Escolta, ¿qué més ens porta,
Paco? Venga, vamos a hablar de mi amigo Jaime Peñafiel. Hace unos años lo invitaron a un programa de televisión donde, en Telecinco concretamente, donde se hablaba después de la serie Mi Gitana. Y lo que no sé es que si él tenía muy claro qué es lo que estaba haciendo allí.
Jaime Peñafiel, buenas noches.
Sí, yo quiero hacer una pequeña declaración de intenciones. Muchos de los telespectadores se preguntarán, ¿pero qué hace ahí Jaime Peñafiel? Te habla de Urdangarín, de Reyes y de Leticia. Llevan razón. Sí, no sé qué hago aquí.
él estaba allí, pero... a ver, es que...
hablando de mi gitana.
Jaime, de una serie.
De una serie.
Yo
que
hago
de Isabel
aquí,
Pantoja.
Hablando de la
Pantoja.
De la serie, ¿no? De la Pantoja.
El que habla normalmente de la reina, de Leticia, de Juan Carlos... ¿Qué hacía allí hablando de la Pantoja?
Es que ha venido David.
Exacto.
Voy a
llevas a David.
Voy a intentar unir un poco, como fue colaboradora de Encarna Sánchez, pues lo mismo, y Encarna salía en la serie.
Allí
pues
estábamos, que no
pues,
sabía.
Pues lo mismo estaba allí porque pero, conocía Paco, a las dos.
¿Quién es? Me imagino, yo he estado en grupos de redacción de programas de televisión y he sido subdirector, o sea, ¿quién es el subdirector que aprueba que venga Peñafiel a hablar de esta serie? Es decir, porque aquí antes hay una reunión, se elige unos personajes, luego esos personajes se llaman.
Bueno,
esto tiene un proceso. O sea,
bueno, pero,
¿quién es el individuo? O la individua que dice, no, traigamos a Peñafiel.
¿Y el que lo propone?
Porque el pobre hombre no tenía ni idea de por qué estaba
ahí.
Bueno,
pero al ver, tú sabes bien que a Jaime le preguntas cualquier cosa y tienes media hora llena de programa.
Sí, bueno.
Porque él te habla de lo que sea. Lo que, claro, era por la noche y no lo tenía muy claro.
Pero si la Pantoja hubiera sido una exnovia del rey o algo...
Claro,
pero
bueno,
no.
Bueno, no hurgues. No
bueno,
hurgues.
Vale.
Vamos a dejarlo ahí, no vaya a ser que David se los ponga nerviosos y saquemos un romance entre la Pantoja.
Pero seguimos aquí con la realeza, ¿verdad?
Sí, vamos a hablar ahora de realeza, porque, claro, el que sí ha tratado con la realeza también es Octavio Acebes, que da clases y tenía una alumna muy aventajada. Mira quién era.
Es la reina, además fue alumna mía desde el año 87 al año 91 en filosofía oriental, en unos cursos que se daban en la Casa de España.
Ah, qué guay.
La verdad es que como alumna era un desastre porque copiaba. Cuando no se acordaba de algo, inmediatamente hacía así y copiaba.
Eso está muy feo.
Bueno, o sea, pues claro que copiaba.
Claro.
Era muy copiona la reina. Y yo era su profesor.
Sí, ¿tú te imaginas a Jaime?
Usted miente.
A Octavio de profesor de la reina.
Ni de coña.
No lo sé. Yo sé que a la reina le gustan este tipo de cosas, ¿eh?
Es que esta gente que hace esoterismo por la tele tiene un morro que se lo pisa. Es decir, si son capaces de inventarse la vida de una persona por teléfono, ¿cómo no se va a inventar que ha sido profesor de la reina?
Y que
es una de las mentiras más piadosas, que
copiara a la reina, doña Sofía, que nunca ha roto un plato.
O sea, Octavio Acebes, que aún vive. Yo lo hacía en Forza Barça.
Sí,
el personaje de Forza Barça de Octavio Acebes con aquella napia era yo. Que cada vez que me maquillaban tenía látex en la nariz durante semanas.
Claro.
Que no se iba el pegamento ese.
Pues oye, yo no sé si me imagino. ¿Y Leticia? ¿Copiará Leticia?
Leticia, no lo sé.
No tiene pinta.
No lo sé.
No tiene máster, ¿no? Que se sepa.
Uy, no lo sé. No vamos a hurgar ahí. Se lo podemos preguntar a Urdangarín.
No tiene más personalidad. Leticia es una persona increíble, con muchos conocimientos y no hace falta copiar.
Usted le hace callar más de una vez, ¿eh? Ya lo hemos visto.
Sí, por eso.
¿Acabamos con qué, Paco?
No, ya está, ya no tenemos más cortes hoy.
¿Ya no hay más hoy?
Ya no hay más. Hoy te has hecho corto, ¿eh?
Se nos ha hecho muy corto.
Hoy te has hecho corto. Es que hemos ido acelerados. Es que hemos venido acelerados. Me has traído en la primera media hora y he venido acelerado.
Me encanta, pero sigues con nosotros todo el programa,
sí,
¿no?
Sí, sí, como quieras, sí. Yo me quedo aquí, no hay problema.
Venga, aquí está Paco Orozco, no lo vamos a desperdiciar. Sí. Además, Paco, tú debes hacerme caso, porque eres una persona inteligente. Seguro que aún te quedan regalos navideños por hacer, ¿verdad?
Ay, espera, ¿verdad? Que tengo un corte más, espera.
No, he visto uno más.
Tenía en la otra hoja.
Espérate, es que claro,
es que como ha hablado mal de la reina, le he quitado el guión.
Paco, yo no he querido dejarte mal, pero yo leo.
Perdón.
Y si algún oyente está pensando,
Es verdad. Si algún oyente estaba pensando en mandando felicitaciones navideñas, oye, pues que escuche el consejo que nos daba el canal Explora.
Ah, vale.
Y si está a dieta, evite los sellos. No los peguen con la lengua. Cada uno de ellos contiene 6 calorías.
Cinco sellos al día durante un mes equivalen a un plato de pescado rebozado con patatas fritas.
¿Qué dices? ¡Qué fuerte!
O sea que sí. ¿Tú te acuerdas, Albert, cuando éramos jóvenes y chupábamos los sellos?
Y tanto que me acuerdo.
¿Es real?
Pescado frito cada vez que chupábamos un sello.
A ver, pues yo esta noche voy a comprarme cuatro sellos.
Hay que agradecerle a Instagram, a Facebook, a WhatsApp, que ya no tengamos que chupar los sellos.
Porque eso era producto, vamos, de obesidad, ¿eh?
Sí, sí, vamos, por eso ganamos kilos en Navidades.
Oye, ¿qué tal, ya que tomas unos sellos, qué tal compartirlos con un afrodisíaco, por ejemplo?
Claro, claro. Esta noche voy a cenar un afrodisíaco con unos sellos del rey.
Claro que sí.
Claro.
Pues...
Esto es sencilla.
Regalar. Si no sabéis qué regalar en Navidad, yo... Ya lo he hecho, yo he regalado vinos. Y os aseguro que los vinos de Almazcara Majara, cualquier variedad, te hacen triunfar. Que, bueno, ¿quieres regalar unos vinos jóvenes, con caracteres, fáciles de beber y disfrutar, con las variedades de uva más características del Bierzo, que son el Godello y la Mencía, pues vino blanco, tinto o rosado, pues el Afrodisíaco, que está genial. Y mira lo que escribe Javier Álvarez en la contraetiqueta. Suma, no restes, haz tu camino, no sigas. Da, no pidas, saborea, no tragues, abrazo, no empujes, besa, no discutas, disfruta, no sufras, ríe y llora. Pues todo eso te lo provoca el Afrodisíaco. Es espectacular el sabor. Yo ayer me tomé un fresquito blanco que lo puse un ratito en el congelador antes de tomar. Maravilloso. ¿Que queréis ir a restaurantes donde tengan vinos de Almazcara Majara? Pues oye, entráis en la web de Almazcara Majara o directamente le preguntáis en @almazcaramajara al pirata del Bierzo. Y si queréis ir a las tiendas Wine Palace a regalaros a vosotros mismos o a quien sea, pues tenéis las variantes de vino blanco, Demasiado Corazón, Cobija del Pobre, los Afrodisíac y los tintos que tanto nos gustan, tanto Jarabe como Almazcara Majara, están espectaculares, Edu.
Sí, a més ahir al teatre vam regalar una ampolla i des del mateix teatre em vam felicitar per aquesta iniciativa de regalar ampolles de vida a Almazcara Majara. I la gent que ja li hem regalat per venir al show, m'ha escrit per Facebook, em va escriure una noia l'altre dia, la Lola, i em va dir que estava boníssim.
Doncs de seguida estem amb la secció de covers del Sergi San Pedro, però, Sergi, mira, oficina de 120 metres quadrats a Consell de Cent, en Muntaner, situada a l'entresol d'una finca d'alto standing. Fachada de 12 metres quadrats, de grandes ventanales a calle, distribuïda en l'actualitat com mobiliari en recepció, zona de treball, despatxo, arxivador, sala de juntes, dos baños, además en buen estado, suelo de gres, calefacció, aire acondicionado, carpintería exterior... Oye, si nos juntamos todos y montamos ahí la oficinita.
Yo por mí estoy deseando, porque trabajo en la misma mesa donde como, dejo las llaves...
Oye, pues...
Y las ventanales tienen que dar una vida.
Mira, Paco, Consell de Sena, Muntaner, 120 metros cuadrados, ahí caemos todos.
Suena increíble.
Aparte nos llevamos bien, se encuentra muy cerca de Gran Vía y de Universidad, muy próxima al metro de Universitat, varias líneas de autobús, vamos, tenemos al lado escuelas, gimnasios, farmacias, es que lo estoy viendo ahora... Y una oficina, igual que a nosotros, a mucha gente le puede hacer falta. Uh-huh. Si llegáis antes que nosotros, pues mira, os la quedáis. 93-476-4969. O entráis en eurofincas.es y encontraréis pues todo tipo de ofertas. De oficinas, de pisos, de casas. Todo. Si queréis alquilar, si queréis comprar o si queréis poner a la venta alguna propiedad vuestra. 93-476-4969 o en eurofincas.es. Dèiem que al Sergi San Pedro sempre tria a la secció de covers una cançó que tingui moltíssimes reproduccions a la xarxa, sí. I crec que la que has triat avui ha batut tots els rècords, oi, Sergi?
Sí, es va estrenar fa dues setmanes, parlem del Fred, que ja va aconseguir sense cap tipus de promoció que la seva cançó, Que no siguen les luces, fos de disc d'or. Sense cap tipus de promoció. Que
el Fred al Dauté, clar, l'exnòvio de Amaya.
Hace unos días estuvo por aquí de promoción por Barcelona.
Sí, está, porque la semana pasada sacó su álbum, y es que el videoclip del que vamos a hablar ahora, que se llama De la Tierra hasta Marte, ya lleva casi 2 millones y medio de reproducciones en solo 2 semanas.
O sea, a 1 millón por semana.
Sí,
es
sí.
Que es mucho, 2 millones de reproducciones.
Es mucho, sí, pero sí. Es que te cuento más, porque hace menos de una semana sacó su primer álbum debut, el 14 de diciembre, y bueno, ha hecho historia en España, porque se ha convertido en el primer artista español en colocar más canciones en la lista de Spotify de España. Y después es el tercer mejor debut de la historia de Spotify, superando a Pablo Alborán.
¿No creéis que es el nuevo Bisbal o el nuevo Pablo López? Es decir, gente que no ha ganado un concurso de música, pero sin embargo es la que luego tiene una trayectoria profesional con más salidas.
De momento lo está demostrando.
De momento, oye, encima, 2 millones.
Pero Albert,
Carrasco tampoco ganó Carrasco, Manuel Carrasco.
Sí, Pablo López tampoco.
La pregunta es, ¿tendrá la cabeza amueblada para poder conseguir ese éxito y mantenerlo? Porque las entrevistas en Barcelona...
Eso habrá que ir viéndolo.
Claro, es que... Es
tengo compañeros que no están muy contentos como venía.
Es una persona joven, hay que ver si él sabe asimilar el éxito y sabe ser una persona respetuosa y sabe jugar con inteligencia como lo ha hecho Bisbal, porque Bisbal ha sido muy inteligente.
Sí. Bueno, la verdad es que sí, ¿no? Es que hay que estar con la cabeza en el suelo y saber de dónde vienen, ¿no? Sí.
Pero Pablo López también ha sido muy inteligente. Tú a Pablo López no le vas a ver en un renuncio, ni una mala palabra, ni una entrevista en la que no sonría. Es decir, que aparte del talento que lo tiene, igual que Alborán, Pablo López ya no es el chico que salió de la academia. Pablo López es un artistazo.
Es un artista.
Pues vamos a ver qué pasa con Alfred. Vamos a ver. De momento...
Primero el single.
Yo le recomendaría una cosa, que las entrevistas en la radio se quitase la capa de sol.
Eso sí,
hombre.
Digo yo, ¿no? No sé yo.
Pero que de momento tiene duende. Vamos a ver cuál es esa canción que tiene 2 millones de reproducciones y ya veremos luego los covers, las versiones que hacen personajes anónimos en sus casas, ¿de acuerdo?
De la Tierra hasta Marte, Alfred García.
El sol de tarde, de las canciones viejas, de la Tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, la del fuego que no quema, que me roba, que me tienta. Y dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en mis huesos.
No sé, ¿a qué os recuerda? A mí me recuerda algo,
Ahí no sé.
Tiene un toque a alguien, sobre todo los estribillos. Ya me saldrá.
A mí no me engancha la canción.
A mí me encanta.
Mi hijo pequeño, de 5 años, porque al final yo creo que el éxito de una canción es cuando los niños la cantan y se la saben. Exacto. Mi hijo pequeño se la sabe entera. Ah. Va en el coche con 5 años, la canta entera, Entonces,
Igual te recuerda a Pereza, a Leiva.
Eso es, a Leiva. Sí. Has trobat ja covers, Porta només 2 setmanes sí. I hi ha gent que ha fet versions a casa seva.
Porta 2 setmanes a internet, és ja nostra, i hi ha moltes covers, i he escollit 3. Comencem per la primera, es diu Albert Cortassa, sí? I fa la cover diferent perquè ho fa amb una bateria en directe.
A veure
si us agrada.
Una bateria.
Sí.
Tú eres el sol que calienta los huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el pelo.
Sí.
Cuando no queden días ni para estar contento.
Una mica més calmada la veu, no millor.
Sí. Le aprietan los zapatos, yo creo.
Ahora, escoltem, a ver.
Quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento.
No sé, sí, me sobra la batería.
Sí, igual la batería que...
A mí me sobra la voz.
Sí,
igual... No sé si es batería o sartenes de casa con el palo con la cuchara, palo ahí.
Igual
dándole.
Un poquito de Utabón, pero no está mal.
No, a ver la segunda.
Me da a mí que este no va a ganar hoy, ¿eh?
Bueno, a ver.
Vamos a ver la siguiente. Se llama Laura Bocan y es una versión diferente, más calmadita a piano.
Piano y voz.
Ha pisado el gato.
Si no se hubiera pellizcao al final de cada palabra.
Me recuerda la voz, me recuerda a alguien.
Por la ventana con la
los zombies de nostalgia en la oscura habitación y que va el bosque
uy,
en
uy,
tu cuerpo
ahoga.
Donde naces
sí, aquí no llega muy bien.
Que te busco y no te encuentro, que te encuentro.
No, hombre, no, sí.
Las notas del piano también se pueden ir cambiando.
Estoy con Jordi, déjala.
A mí me recuerda a alguien. ¿Seguro que se llama Laura?
Laura Bocan, es extranjera, pobre.
Bueno, vamos a la siguiente.
¿Sergio Ramos?
Sí, de momento... Casi. De momento el nivel de covers
sí,
tampoco...
No está muy bien.
Para quedarte con el original, ¿cómo serán los covers?
Oye, el original es muy guay, me gusta mucho.
Sí, pero a Paco no le gusta.
¡A mí no me gusta!
Ya está.
Vamos con la tercera y la última
Paco
cover.
Orozco a la guitarra.
Venga, va.
Es un tocayo, se llama Sergio Cantos. Y esa guitarra y voz solo.
A ver, la guitarra, venga.
Vamos a ver si esto es bueno.
Niña del sol de tarde, de las canciones viejas, de la tierra hasta Marte, la noche de las estrellas, la del corazón robado, ese fuego
es
que
otra
no
cosa,
quema,
¿eh?
Que me roba, sí. Que me tienta.
Tempo.
Dime dónde crees que acaba el cuento, dime cómo huele el frío y de dónde viene el viento, y si es cierto que lo llevo, tu calor en tus huesos. Quédate conmigo hasta que se caiga el cielo. Cuando no queden días ni para estar contentos. Y quédate conmigo, no sé cómo acaba el cuento. Cuando no queden días ni para estar contentos.
Companys, está claro, ¿no?
Sí.
Yo creo que unanimidad, ¿no?
Me gusta más hasta que el original.
A mí el original me gusta, ¿eh?
Es que el original me gusta mucho.
La he escuchado tantas veces. Mi hijo pequeño, que la pone todo el día en repeat.
Claro.
Ethan la pone todo el día y al final me ha acabado gustando.
Haz la prueba, grábatela, te la pones en el coche y a ver si nota la diferencia tu hijo.
No, es que mi hijo es que no es normal con 5 años. O sea, es que tengo 2 opciones. O escuchar al Fred... O escuchar los raps de Zarkor.
Oh.
Zarkor, que escribe sobre videojuegos, que no puede jugar, pero escucha los raps.
Pero lo escucha, ¿no?
Sí. Entonces prefiero a Alfred. Claro.
Sí, está claro.
Radio Astel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen. El col·làgen és una proteïna fonamental per mantenir els ossos i les articulacions en perfecte estat. Però a partir dels 25 anys, la seva síntesi es ralentitza. Collagenium és un complement natural amb col·làgen hidrolitzat, magnesi, àcid hialurònic i vitamina C que contribueix a la formació de col·làgen pel funcionament normal dels ossos, cartílags i tendons. Mou-te al teu ritme amb Collagenium i que res et pari. Troba Collagenium de Jazz Podium a l'herbolari i a la teva farmàcia habitual. Començar el nou any amb bon peu és la mar de fàcil. Aconsegueix el nostre calendari 2019, aquest any en motiu dels 25 anys de Ràdio Estel i els 40 de Catalunya Cristiana. Vine a buscar-lo per només 5 euros a la nostra seu, carrer Comtes de Belllloc 6769 de Barcelona, o si ho prefereixes, per 8 euros te l'enviem a casa. Aquest any celebrem molts anys. Calendari 2019 de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. 25 i 40 anys al teu costat. Viu la Pasqua ortodoxa al Líban. Del 24 al 29 d'abril descobreix la Vall Cristiana d'Orient amb el Club Més Amics. Les grutes de Heita, Arissa, el monestir de Sant Maron, Biblos, la Vall de la Becà i molt més. Del 24 al 29 d'abril al Líban amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Mm-hmm.
Des de les 9 del vespre del dia 31 i durant tot el dia 1, a Ràdio Estel escoltaràs la llista de les llistes. Números 1 dels últims 500 anys per començar el nou any amb els més extraordinaris. Dels Beatles a Shostakovich, d'Edith Piaf a Ray Charles, de Mustaquí a Jacques Brel, i Billy Davis, i Pavarotti, i Charles Aznavour, i Nina Simone, i Queen, i Chabela Vargas, i Sinatra, i Beethoven, i Ava, i Glenn Miller, i Maria del Mar Bonet, i Beach Boys, i així fins a omplir tot el dia 1 fins a la mitjanit dels números 1 dels últims 500 anys. Perquè el 2019 s'ha de començar amb èxits. Escolta, balla i viu el teu 2019 amb la música de Ràdio Estel. Yeah, 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 yeah. Ràdio Estel.
Tú no eres mi amiga. Que yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo. Me aburro, el patio está vacío y suenan las sirenas. Yo sigo jugando, ¿qué más da? Sigo jugando y siempre me castiga. Y solo quiero que te vayas. Solo quiero que se acabe. Solo quiero que me jugando, ¿qué más da? Sigo jugando solo.
Arroba al Màscara Mahara. Allà trobeu el Javier Álvarez a les xarxes socials tan importants pel creixement d'aquests vins espectaculars. Parlem del Cobija del Pobre, el Demasiado Corazón, de l'Afrodisiac, de l'Almàscara Mahara, del champán especial que tiene el Elefante Mahara, en fin, de tantos vinos, de tantas calidades distintas. Qué buenos todos. Javier Álvarez, muy buenas.
Hola, muy buenas, Albert, ¿cómo estáis?
Y la forma de comunicar tan, tan distinta, ¿no?, que tenéis desde Almáscara Mahara a través de Instagram, de Facebook, del contacto directo con la gente, ¿no?
Sí, bueno, nosotros somos una bodega nueva, relativamente nueva, del 2002. Bueno, ya no tan nueva, ¿no?
No, ya no tan nueva, ¿eh?
16, 17 añitos, pero bueno, no somos, yo personalmente no soy una persona que venga de tradición familiar, bodeguera, donde estás muy, muy introducido por los canales estándar, por los canales tradicionales en restauración o en diferentes espacios, ¿no? Entonces nuestra forma de hacernos nuestro hueco, pues desde el principio ha sido un poco diferente de los demás, ¿no? Inicialmente nuestra forma de darnos a conocer ha sido de una forma muy, muy, muy directa, muy directo a propietarios de restaurantes que han tenido esa sensibilidad o esa afición a los vinos que han hecho que hayan querido probar cosas nuevas, cosas diferentes. Y les ha gustado, porque de hecho ahora son aparte de nuestros amigos, son nuestros clientes. Y luego de unos años a esta parte, de 6-7 años a esta parte, pues hemos empezado a movernos pues con las redes sociales, donde hemos crecido un poco. A veces hablamos de los móviles, del WhatsApp. Y es que realmente hace 8 años que está, o 7 años que está el WhatsApp, hace 4 o 5 años que está realmente Instagram, que ha empezado a subir, el Facebook pues hace un poquito más, pero la
fuerza... Sí, que no hace tantos años, vamos.
Que no hace tanto tiempo, ¿no? Entonces nosotros hemos ido un poco de a la par o de la mano de estas tecnologías y las hemos querido aprovechar, ¿no?
Pero sois cercanos, ¿no? En arroba Almáscara Mahara cualquiera te puede preguntar a ti directamente, que eres el propietario, y le respondes, sí, le asesoras.
La verdad es que muchas veces hacen... miras un poco, ¿no?, cómo están posicionadas las bodegas en Instagram, en estas redes sociales, y vemos que nosotros, siendo una bodeguita pequeña, pues somos una bodega pequeña, de una DO pequeña, que no poco importante, simplemente pequeña en volumen, ¿no? Pues oye, estamos posicionados en Instagram, pues estaremos entre las 5 o 10 bodegas con más
seguidores,
con más seguidores,
¿eh?
Y pero luego no solo los seguidores, sino cuando colgamos alguna foto, pues somos los que más gente ve en esas fotos y más gente le pone likes y más gente las comparte. Porque básicamente lo hacemos nosotros. Luego hay muchas de estas grandes bodegas que tienen Instagram
que tienen a su community manager de turno, pero que no son ellos los que están ahí al pie del cañón.
Ahí pierdes un poquito la esencia, ¿no? Porque claro, a mí cuando alguien me pregunta, oye, ¿dónde puedo encontrar tu vino en Sevilla o en Madrid? Oye, pues yo le respondo, mira, lo tienes en este restaurante, en esta tiendecita, y si me lo preguntas de un sitio un poco tal, pues oye, pues lo puedes comprar por internet, o te preguntan, oye, que voy a tal sitio, oye, ¿tú me dirías a algún restaurante que tengan tus vinos para cuando estén, no sé, en Vigo, ¿no? Pues, oye, pues sí, mira, vete a este.
Y todo esto a través de arroba Almáscara Mahara, lo digo por si alguien quiere preguntar, arroba Almáscara Mahara, ¿eh?
La verdad es que es un medio que bien utilizado, es como todo, ¿no? Bien utilizado es muy simpático y muy, muy, muy ágil, mucho más ágil y mucho más vivo que una página web, ¿no? Las páginas web son más frías, ¿no?
Por cierto, que ya recomendamos, antes hemos hablado del Guernica, pero hay muchos restaurantes en Cataluña donde la gente podría probar tus vinos hoy mismo, pues desde La Gamba en Granollers, el Can Barrina, Racó del Navegant, el Pepito... no sé, hay muchos, sí. Rías de Galicia, el Hotel Crow, hay muchos restaurantes.
Muchos sitios, sí.
Pero lo puedes encontrar en la web de Almáscara Mahara, o si alguien quiere tomarse tus vinos en casa, en las tiendas Wine Palace los tienen, que hay muchísimas tiendas en Cataluña. Wine Palace.
La verdad, ¿eh? Además que las han decorado, he estado viendo fotos en su Instagram, porque ahora nos seguimos todos por Instagram, y han decorado todas las tiendas de una forma muy muy navideña, muy 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 atractiva y con lotes, donde puedes mezclar diferentes vinos, diferentes productos. La verdad es que están trabajando súper, súper bien.
Te pido una cosa, que nos recomiendes un restaurante en Cataluña y esta semana un restaurante en el extranjero, el que tú quieras, vale, donde puedan estar tus vinos.
Pues mira, para esta semana, que además hace estos días así, que dentro de poco va a venir el frío, dicen, y
sí, sí, el lunes.
Me gusta, apetece incluso un poco más que la costa, pues hoy voy a hablaros de un restaurante que se llama Lou de Reig, que está en la carretera de Palau Turdera hacia el Montseny, y es un restaurante tipo masía, además es un hostal, también tiene algunas habitaciones. Y se come de maravilla, pero se come de maravilla la comida de siempre, producto de temporada, carne a la brasa, unas brasas espectaculares, cuando tienen rubellón, setas, todo lo que tengan de temporada se puede comer allí, cocinado con mucho cariño y en un ambiente como muy de masía, como muy, muy agradable. Que la verdad es que vale la pena decir, oye, mira, salgo de Barcelona, desconecto un poco de la ciudad y me voy al
Montseny, que no está tan lejos.
Que no está tan lejos, y al final son 40 minutos de autopista y de dar un paseíto después de comer o antes de comer por los caminitos que tienen por ahí alrededor. Y es pasar un día de una forma muy agradable.
Lou de Reig, lo apuntamos, ¿eh? Lou de Reig.
Sí.
Y en el extranjero, ¿dónde podríamos probar tus vinos en el extranjero? Dinos alguna ciudad importante.
Mira, en Milán, además, es un restaurante que le tengo mucho cariño. Porque, bueno, más que un restaurante, es como una tasca. De hecho, se llama Il Tasca, ¿no? El Tasca de Milán.
Il Tasca.
Y le tengo mucho cariño porque yo soy un poco anti comer en restaurantes españoles cuando estoy fuera de España. Porque yo ya tengo aquí donde ir a comer, ¿no? Cuando claro, me voy a Italia, además vas a Milán, vas a Italia, lo suyo es ir a un restaurante italiano y una trattoria o lo que sea, ¿no?
La tagliatella, ¿no?
Eso es cuando estás aquí. Bueno, un poco lo mismo, ¿eh? Yo que voy mucho a Milán no suelo ir mucho, solo voy a un restaurante italiano porque es de
el Telepizza.
¿No? Oye, pero muy buena tiene que ser la tasca esta para que la recomiendes.
¿Sí? No, aparte de muy bueno porque es todo tapas, es todo en plan tapas, todo producto de aquí, porque a veces te encuentras restaurantes españoles, pero que el producto lo compran en el Lidl de al lado, ¿no? Entonces aquí no, aquí el producto se lo hacen llevar desde España, tanto el jamón, tanto todo el embutido que tienen, y hacen unas tapas muy, muy bien hechas, muy bien trabajadas, hacen a veces tortilla de patata también muy bien hecha, pero lo que me hace gracia realmente de este sitio, aparte que siempre está lleno, y todo el mundo bebiendo vino. Nadie bebe cerveza, nadie bebe gin.
Como debe ser.
Coca-Cola. Todo el mundo con la copita de vino. Le he pasado a Sergi una foto en la puerta del restaurante todo lleno de gente y todo el mundo con la copa de vino.
Ah, luego lo colgamos en las redes.
Sí, sí, sí.
Dice Sergi que lo colgamos ahora mismo, ¿eh?
Muy bien. Pero lo que me hace gracia de este sitio es que es un restaurante, un espacio que está en Milán. Toda la clientela son gente de Milán, son italianos. Y él es un restaurante español y el propietario es francés.
Toma.
Me resulta como muy... Aparte, bueno, siempre...
Y el vino del Bierzo.
El vino del Bierzo y de otras zonas de España, ¿no? Pero que me gusta esa combinación, ¿no? De tirar complejos, de tirar tapujos, ¿no? Es un propietario francés en un restaurante de Milán con clientela milanesa y con producto de aquí, español, ¿no?
Pues me lo apunto.
Además, siempre está lleno de gente, con un ambiente espectacular, la gente además muy, muy, muy habladora.
¿Qué, Edu? ¿Te vienes conmigo o qué?
Hombre, pues es lo que estaba pensando, que se me acumulan los restaurantes.
¿Nos vamos un fin de semana a Milán o qué?
Sí, sí. Algo sí, no,
aparte,
oye, tú tocas en la calle la guitarra, ¿no, Edu?
Sí, nos sacamos hoy para el vino.
Yo canto contigo, hacemos un dueto y nos vamos y nos pagamos el viaje, tío.
De los Ramazzotti me sé alguna.
No, que lo digo en serio.
Hoy en día con Vueling y con Ryanair es muy barato.
¿Eh? No, pero que lo digo en serio.
Que
Edu y yo nos llevamos una guitarra, tenemos un morro que nos lo pisamos. Sí, ponemos ahí a cantar. Pero no lo digo, lo digo porque está bien, porque a mí me mola hacer estas cosas. Lo digo en serio,
pues,
¿eh?
Disfrutaríais, y aparte si tocáis la guitarra delante de Il Tasca, le preguntáis por Erwan, que es el propietario, o por Alessio, que está siempre ahí encargándose de todo, seguro que a cenar os invitan.
Es que yo creo que tiene muy... Pero que hay gente que tiene muy mala fama y dice, es que voy a un sitio y toco la guitarra en la calle. No, es que a mí me encanta, yo lo hago, a mí me gusta, por diversión, vamos.
Sí, estaría bien.
¿Sabes?
De todas formas, ya que tenemos mano en el Tasca... igual nos podrían dar un bolo dentro.
Pues igual, no,
igual estaríamos mejor para cantar. Porque...
Es muy pequeñito, es, la verdad es que es muy estrecho.
En la calle, Edu, a mí me mola la calle.
Ya, pero con el frío que hace, ponerte a cantar en la calle...
Sí, la verdad que en Milán en esta época del año es un poco de...
Hace un poquillo, ¿no?
Bueno, bueno.
Hay que organizarlo más para primavera. Y de vez en cuando hay que apartarse porque justo por delante pasa el tranvía. Sí. Pero bueno, da igual, son detalles que hay que ir afinando.
Hay que ir afinando.
Oye, pues, arroba
@almazcaramajara, @almazcaramajara, ahí encontráis al gran pirata del Bierzo, a Javier Álvarez. Un besote enorme, Javier.
Oye, que se me ha olvidado deciros solo rápido, que si vais a Low the Reds, preguntar por Lidia, que os tratará de maravilla, que es la hermana de los de Cambarrina, de Esther de Cambarrina.
Perfecto.
Estarán de maravilla.
Pues, pues...
Si alguien quiere el vino, también puede venir a verme el martes al teatro, que regalaremos vino de Almazcaramajara.
Es verdad, ya te he visto, que es una maravilla eso.
Sí, ay, ay. Subí la foto el otro día y me han escrito ya 5 personas preguntándome qué hay que hacer.
Pues el martes lo regalas, ¿eh?
Doncs ha estat el nostre petit regalet d'avui, fer una recopilació dels millors moments de Fórmula Lesant, i ara desitgem a tothom una bona entrada d'any i que aquest proper any sigui encara millor que aquest, que segur que ha estat boníssim.
Clar que sí, i ha desitjat moltes coses per aquesta nit.
Vosaltres a menjar raïm i jo a menjar olives.
Vinga. Sí.
Però sense os, eh?
Sí, sí, sense os.
I que el 2019 sigui millor i que continuem rient.
Perfecte. Feliç entrada d'any.
Apa!
Adeu.
Adeu.